tenim aquí a l'amiga Sofia Blasco, personal coach, com m'agrada dir això, queda així, quedem molt anglesos, eh? Sofia, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies,
molt
bon
bé.
Dia.
La Sofia ens ha ensenyat molts temes, ve de tant en tant, i nosaltres no la volem perdre, volem que vingui cada cert temps a parlar-nos sempre de coses força interessants. Avui ens parlarà de l'anatomia de la timidesa, que no és allò de la frase de jo sóc tímid, o és que, no sé, crec que tinc algun problema de relació amb els demés, o és una persona tímida. De vegades es queda amb un posar, amb una frase, amb una disculpa, una persona que de vegades ens trobem i ni tan sols ens saluda, no? I diuen, és que és molt tímid, és molt tímida. La timidesa és bastant complexa, no?
Sí, 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 sí. I sobretot el nivell de complexitat creix si nosaltres tenim atribucions en aquesta qualitat o en aquesta característica que no són massa ajustades a el que realment és. Això encara ho complexitza més, si cap.
I aquest estudi que tu fas sobre la timidesa, a la pràctica, com pots ajudar la gent? Perquè m'imagino que una persona que ha estat tímida tota la vida, una persona, no sé, parlem de 30 anys, no, que ha passat una adolescència, que se li posava la cara vermella cada cop que havia de fer al millor alguna cosa en públic davant, o que quan era petita s'aixecava al col·le, es posava en peus, havia de dir alguna cosa, havia d'aixecar la mà a la professora i fer alguna pregunta, amb tants temes de la vida, a la feina, amb la parella, amb els pares, amb els amics, és que és una cosa que afecta a totes les àrees de la vida, no?
Bueno, sí. Nosaltres podem tenir reaccions de timidesa, perquè, bueno, realment, ara entrarem en el que és realment, per poder-ho entendre, no? Però cada persona tenim reaccions o atacs de timidesa davant circumstàncies absolutament diverses. Allò que a mi em posa vermellíssima, a tu te pot deixar absolutament indiferent.
És veritat. I potser em dona per una altra cosa que potser no és tan visible, no? Hi ha gent que diu, sí, se'm tanca l'estómac, que se'm posa com un nus a la boca de l'estómac, altres de seguida, sí, bum, no?
Això és la somatització, vull dir, cada un la somatització la fem de formes diferents, quan entrem en aquests atacs. Però la cosa més important és, en primer lloc, la timidesa és aclarir el concepte, perquè, clar, aquestes persones que han tingut timidesa davant de situacions diverses des de petits, sense dir, és que és tímid. I llavors tu ja vas amb aquesta,
ja entra una
amb aquesta idea
ja
de que tu eres tímid.
Se justifica llavors, tot.
Sí, aquesta és la primera cosa a aclarir, perquè si nosaltres tenim clar què és una cosa, hem d'adoptar una mirada quasi científica, podríem dir, davant de la cosa, perquè aclarir el que és el que ens donarà eines per poder transformar-ho. Un científic necessita tenir la representació més objectiva del procés de la cosa que està estudiant.
Sí, sí,
i en el cas de la timidesa, una de les primeres coses a abordar és el propi concepte. És a dir, la timidesa és una qualitat de la persona, com pot ser, per exemple, el nostre color de pell, la nostra alçària, la nostra robustesa, o realment la timidesa és una reacció davant determinades circumstàncies que nosaltres patim o que s'engega amb el nostre cos.
Sí, sí.
Aquesta seria la primera cosa a aclarir. Si nosaltres mirem com una persona tímida reaccionem davant les coses, podem veure clarament que no som tímids, sinó que el que passa és que tenim aquestes reaccions. Perquè no som tímids, una persona que se diu que és tímida no té reaccions tot el dia, a tota hora, davant de qualsevol circumstància.
Sí, no és tímid les 24 hores del dia.
Ah, això mateix.
O sigui, no és, quan diem soc tímid, no és com soc ros o faig 1,70 m. O sigui, tu pots tenir atacs de timidesa.
En determinades circumstàncies,
sí. Perquè en altres, potser, resulta que potser amb la intimitat amb la teva parella ets una persona absolutament diferent. O quan se't coneix, hi ha gent que diu, és que és molt tancat d'entrada, però després, quan s'obre, és la... Bueno, anava a dir l'hòstia,
sí,
però no queda
sí,
bé.
Sí. Allò que és agafa la pera, confiança, no? La gent quan agafa confiança, perd el recel... Sí, aquesta és una
altra... I canviant totalment, no? Un cop has entrat ja en aquella persona, resulta que ja és una altra història.
Sí. Per exemple, aquest cas que tu planteges, de quan estem davant de persones a les que no coneixem i no tenim confiança, és un cas particular, que normalment és bastant freqüent que ens passi. Per què tenim aquesta reacció de no mostrar, no fer, no atrevir-nos i tenir com una mica de, podríem dir, comportament cautelós? Perquè nosaltres no coneixem. Com nosaltres no coneixem, nosaltres no sabem la reacció que provocarà la nostra actuació en aquell entorn. Per tant, aquesta cautela és absolutament natural i ens serveix com a mecanisme de protecció, de defensa.
Val, però
observar primer.
Per què aleshores hi ha altres persones que no necessiten tenir aquest mecanisme de, no sé, perquè som més confiats, no necessitem, bueno, observar molt a una persona per obrir-nos, saludar-la, fer-li dos petons, sí. Què tal estàs, tal, i una altra potser necessita, és qüestió d'educació, de...
És una qüestió de concepte i escala de valors de perill. Realment, aquest recel, aquesta prevenció, aquesta actuació en cautela, està relacionada en la percepció de perill a l'extern. Aquesta percepció de perill és absolutament subjectiva. Allò que tu entens com una cosa absolutament innocua, inofensiva per tu, jo la puc entendre com un perill tremendo.
Clar.
Per exemple, posem per cas que tu i jo anem a una festa i a les dues mos diuen, canteu. Tu cantes divinament, posem per cas.
Posem per cas.
I jo...
Pues, i tu pues, sospitant. Jo no. Poses tota vermella i t'amagues allà.
Per què tenim aquesta reacció diferent? Perquè tu t'entens que fent aquella cosa, podríem dir, la teva imatge davant del grup, el respecte que te tenen, la teva dignitat, el teu amor propi, queden absolutament impoluts. A més, probablement si tu eres una bona cantadora...
A sobre quedes allà sortiràs, com
sortiràs
una reina.
Reforçada, no?
Sí, sí, sí.
Clar, jo, si no sé cantar, si jo desafino, si jo... jo què sé, si sóc una catàstrofe...
O aquell dia potser penses que no t'has maquillat i vas molt guapa, o el pentinat que t'han fet a la pelo no era el que a tu t'agradava, o el vestit que et portes s'ha atacat i no... No sé, de vegades pot ser la cosa més tonta, no?
És absolutament subjectiu.
És que fins i tot persones, a lo millor que no ens considerem tímides, però sí que hi ha dies que, pel que sigui, de vegades que els altres no ho noten, però tu tens un motiu i aquell dia estàs com més insegur, més d'allò de millor que no em trobi ningú pel carrer perquè... No,
no
vols
estàs
que
a gust,
vegi,
no estàs a gust tu.
Exacte, no estàs segura
aquell dia, no estàs
a
gust
de tu mateixa.
Doncs aquesta imatge que tu tens de tu mateix aquell dia, que podríem dir que és una imatge a la baixa, tu tens aquesta prevenció de que l'altre no la percebi. Per què? Perquè nosaltres som animals socials.
Clar.
Nosaltres depenem extraordinàriament no solament de lo que nosaltres fem, sinó de com ens veu l'altre. Com som percebuts.
Jo crec que de vegades,
la nostra dignitat,
sobretot això ens preocupa molt.
El nostre, però és que és important. És important la nostra imatge i és important el respecte que ens té l'altre. És important per al recolzament i podríem dir la benvinguda o la bona acollida que puguem tindre nosaltres i els nostres projectes. Si la nostra imatge, la nostra dignitat, estan devaluades en l'entorn social de relacions pròxim, el que passa és que tot allò nostre no serà ben rebut.
Ja.
Per tant, la nostra vida serà dificultada. I aquesta prevenció a guardar en l'entorn del grup, aquest cuidar la dignitat, cuidar la imatge, cuidar el respecte, cuidar la consideració, això és important perquè ens juguem l'èxit dels nostres projectes en aquest marc. Per això tenim aquesta prevenció.
Sí.
Perquè que això sigui menys cavat ens representarà un dany als nostres projectes de futur. No és gratuïta aquesta prevenció. Per tant, aquest perill, encara que hi ha persones, per exemple, si nosaltres canviem l'entorn, això se cuida molt més en els entorns d'alta proximitat, per exemple, de pobles petits. Això, per exemple, és menys cuidat a Barcelona ciutat, on l'individu està com a més perdut.
Sí, aquell anonimat que tens en una gran ciutat, hi ha persones que... La veritat és que en certs moments de la vida, a veure, és agradable passar desapercebut en el sentit de que, home, que et puguin mirar perquè, bueno, pues vas més o menys guapo o crides més o menys l'atenció i tal, en un moment donat, però sense saber qui ets, no? No com aquí, que potser pues, les persones que treballem, bueno, ja no et parlo de treballar en un lloc públic com aquest, no? Però tu estic segura de que si visquessis a Premià et passaria el mateix. Els 4 dies, més o menys ja coneixen, ja et coneix la gent, ai, mira, la Sofia, ai, avui l'he vist, avui portava una cosa rosa fantàstica, que li donava molta llum a la cara, com és el cas que portes avui, no? De seguida estàs una mica amb l'ull de l'huracà, no? I tu saps que sortiràs al carrer en un poble i que d'alguna manera et veurà molta gent coneguda i vulguis
o no, més.
Clar, et jutjaran, no com a Barcelona, que si tu te'n vas al centre amb una mica de sort no trobes a ningú conegut, o sí, això, però... Sí, i ja està, i ets un més, o vius en un bloc de 40 veïns i adéu,
però
tampoc...
Gratuït. No és gratuït i és necessari. Fixem-nos, per exemple, com a les ciutats petites, la imatge, per exemple, el provincianisme és característica per aquest cuidar la imatge molt. La gent el diumenge surt mudar al carrer.
I les formes. I al anar a missa, potser et repeteixen a missa, però si aquell poble són molt d'anar a missa...
I queda malament, no? Anar a missa, doncs tu cuides anar a missa, però no queda malament.
Sí.
És a dir, que estem cuidant... Nosaltres som animals socials i com que la imatge social està captiva de tota una sèrie de convencions acceptades en aquell nucli, aquestes convencions ens afecten, vull dir, i ens afecten en el respecte que se tindrà des de fora cap a nosaltres, la nostra dignitat, i tot això ho cuidem molt, perquè és necessari cuidar-ho, perquè som animals socials i vivim en aquell entorn.
Som animals socials, però moltes persones no són gens sociables.
Bueno.
Això ja és un problema...
Això
ja.
És caos, caos.
Per una persona poc sociable, el tema de viure en una gran ciutat i amb aquest cert anonimat ja li va bé.
És que realment, quan diem poc sociable, què estem dient realment? Estem dient que aquesta persona el que no accepta és retallar la seva llibertat d'actuació, sotmetre la seva llibertat d'actuació a les normes col·lectives, que ni les ha fet ell, ni les ha decidides ell, ni les ha aprovades, ni ningú li consulta si li han semblat correctes. I aquella persona ha d'acceptar sotmetre's, per tant, renunciar a la seva llibertat. I això no ens agrada, normalment. Hi ha persones que ho portem millor i hi ha persones que ho porten pitjor.
Tu parles de lo que és l'anatomia, o sigui, lo que és físicament, ja, fisiològicament, un atac de timidesa, no? Quan una persona, doncs, per exemple, davant d'una entrevista de treball, no?, que t'hi jugues tant, no?, t'han trucat, tu has enviat un currículum, t'han trucat, piques a la porta, t'has triat el vestit així que tu creus més apropiat, has cuidat la teva imatge i tal, però no pots evitar que potser et comencin a suar les mans i li has de donar la mà a una persona. Ostres, hi ha algun sistema, tu pots, diguéssim, des de lo que és la teva feina, entrenar a una persona perquè estem parlant de coses físiques, ja no la taquicàrdia, que no es veu, però sí que són uns efectes, se't seca la boca, per exemple, aquella sensació de boca pastosa, de saliva blanca, que tots jo crec que en algun moment hem sentit, potser tu per uns motius i jo per uns altres, no? Que ho passes tan malament davant d'un, no sé, un examen oral, una entrevista, una cosa que saps que t'hi jugues molt, no?
Sí, aquest és el cor de la cosa.
Sí. Com es pot curar o prevenir, o quines eines ens podries donar?
La primera cosa és que abans hem parlat del concepte, no? I realment som tímids o tenim atacs de timidesa davant de determinades circumstàncies.
Exacte, hem quedat que més aviat són atacs de timidesa.
Estem d'acord.
Tímid les 24 hores.
Exacte. Primera cosa, aclarida. Segona cosa, quan nosaltres analitzem l'anatomia d'un atac de timidesa, veurem que la primera cosa, la que engega tot aquest mecanisme del suor de mans, la taquicàrdia, tal, és la percepció de perill.
Sí, és com una adrenalina, com un animal acorralat.
Si n'hi ha la percepció de perill, aquest esclat de reaccions, perquè són fisiològiques, psicològiques,
de
comportament,
de ganes de fer pipí, inclús,
de tot.
És una sensació de que el cos està en alerta.
És exactament igual que la reacció d'estrès animal, és exactament igual, perquè davant de la percepció de perill nosaltres som animals
tenim no
aquesta
oblidem,
reacció i aquesta reacció és instintiva, és automàtica i està gravada en la nostra memòria primera, la memòria animal
amb els segles dels segles, ho portem als gens,
per tant, encara que nosaltres racionalment volguérem no tenir aquest esclat de reacció, nosaltres no podem aturar-lo. Però sí que tenim un altre camp d'intervenció que no és aquest. Tenim el camp d'intervenció d'analitzar el perill i, podríem dir, preparar-nos per a abordar aquesta situació percebuda com a perill en les millors condicions possibles per a o bé minimitzar el tal perill, per exemple, davant de l'entrevista laboral que tu dies. Tu no aniràs de la mateixa forma davant d'una entrevista laboral a pèl sense saber aquell lloc de treball per què és. Tu saps fer el que allí necessiten.
Estàs realment preparat? Has inflat el currículum?
És a dir, tu te sents persona apta i en matrícula d'honor, o bueno, en un sobresaliente, per a superar aquelles preguntes, les expectatives d'aquella empresa com a treballadora o treballador per en aquell lloc de treball? Si tu vas a buscar una feina a una entrevista de treball, sabent què s'ha de fer, contrastat, o sé fer o no sé fer, jo en això soc boníssim, tu vas a buscar una feina d'una cosa que tu saps fer, que és el teu, que tu t'entens expert en la cosa.
Suposem que sí, que tu dius, jo això ho puc fer i estic convençut.
I a més, miri, fins ara això vostès ho han fet d'aquesta forma, jo en altres llocs que he estat he incorporat dos o tres canvis que han representat un guany en la eficiència, en l'eficàcia,
bueno,
és igual.
Ja seria la bomba.
Aleshores, claro, tu entres en aquella entrevista amb una confiança extraordinària.
Sí,
en
però
aspecte.
Aquesta confiança també et pot trair, eh?
Sí.
Però un excés de confiança de dir, bueno aquí vas una
aquest mica... Aquest és un aspecte. L'altre aspecte important és quin tipus de relació establim nosaltres en l'empresa. Moltes vegades anem a una empresa de treball, a una entrevista de treball i entenem a l'altre com a la persona que ens examina a nosaltres. No entenem com una relació d'igual a igual. Uh-huh. Jo també miro si l'empresa m'interessa, la faena, el jornal...
Normalment no anem així, eh?
Per això.
Home, entonces... que no sigui un càrrec d'aquests directius que gairebé t'han anat a buscar o tu saps que tens molt a oferir, però quasi sempre s'estableix una mica com, pobret de mi,
me voldran.
Si m'agafaran.
A veure si m'agafen, no? A veure si dono la talla, no?
Sí,
per
sí,
tant,
sempre anem
posem
una miqueta amb aquesta sensació...
Per sota.
Per sota,
ens posem per sota.
Efectivament.
Per tant, aquesta manera d'abordar una entrevista laboral per sota ja ens està fent la col.
Ja anem per sota.
Ja anem per sota. Per tant, ja no establim una relació d'igual a igual. En el meu poble hi ha una dita que diu ni amos per força ni criats tampoc.
Molt bé.
Això estableix que la relació
ni criats tampoc
ha de ser d'igual a igual. És a dir, t'ha de convenir a tu com a empresa agarrar-me a mi com a treballadora o treballador, i a mi com a treballador m'ha d'interessar les teves condicions.
Però que molts amos tampoc tenen aquesta... O sigui, d'entrada, si tu vas com un igual, potser ja et veuen com un perill o com una persona, ui, aquesta, la que em descuidi, em treu el lloc a mi, no? Perquè també hi ha persones que, si tu vas en sensació d'igualtat, no sé, d'oportunitats, potser et miren com dient aquest,
és possible,
o aquesta que s'ha pensat.
És possible.
No? És que en un cas com... igual jo t'he posat un exemple que és molt difícil, però... És que és un tipus d'entrevista que et jugues molt i tu jugues a una carta, pràcticament,
sí,
no?
Sí, sí. Jo vaig fer precisament un article abordant aquesta situació específica. Com entrar en bon peu a l'entrevista laboral. Està publicat
que...
en línia al blog. És fàcil, mira, podem donar l'adreça.
Sí.
És HTTP, és un blog que es diu http://, és l'adreça primera. No té les tres W i és coaching.blog.cat, i aquí està aquest article, i en aquest article precisament aborda això. Primer, quin tipus de feina és? És una feina que jo puc fer en excel·lència? Dos, les condicions de treball m'interessen, jo ho he de veure.
Clar.
I ha d'anar allà sabent també com està el mercat del preu del treball.
Perquè
no puc trobar-me
no
en la situació.
És que surten de la primera
entrevista...
I tu què
vas guanyar?
És que, exacte, que no s'atreveixen ni a preguntar el que guanyaran. Jo m'he trobat amb gent que m'ho ha dit, que diu, bueno, i què et pagaran? Diu, és que em feia cosa preguntar-ho. Dic, per favor, o sigui...
Però veus
clar,
aquí la posició,
món, no?
La posició. Entonces, hi ha un gran canvi quan nosaltres abordem aquesta actuació nostra en l'entrevista laboral, que és una cosa delicada, des d'una posició des de l'altra. Entonces, en aquest article el que ja ha abordat és això. Vull dir, estudiar primer aquesta empresa, qui és, què fan, quina feina és la que s'ha de fer. Jo sóc bon en aquesta feina, sí o no?
Exacte.
Com ho paguen? M'interessa, no m'interessa?
Horaris,
què puc aportar
no sé,
jo en aquí per a millorar-ho? Clar, tu vas allí, que eres el rei del mambo, anant d'aquesta forma.
Sí.
Tu vas de l'altra manera i, bueno, és que te
allò
que
diu...
Això
es percep, eh?
Oh, i tant. Perquè a la persona la perceps disminuïda.
Sí.
Tu com a entrevistador, posem per cas, a la persona la veus disminuïda, sense vàlua.
És com la persona,
forma,
per exemple, que té un mal problema, té un mal moment econòmic i va buscar feina. I el truquen d'aquella primera empresa, la primera cita que té, potser i necessita desesperadament treballar perquè està en una situació econòmica potser paupèrrima, no? Aquella persona, ostres, ho dissimula molt bé, Sofia, o se li nota molt. I de vegades això es transmet, aquesta por, aquestes ganes de que t'agafin, sigui com sigui, que fins i tot l'altre pot pensar, em puc aprofitar d'aquest moment?
Bueno,
perquè aquesta
això
persona...
Això se fa, eh? S'aprofita la gent d'això.
Ja no parlem de, no sé, de mil feines, no? Que tu perceps que aquella persona té tantes ganes que és que ho faria per la meitat del sou, no? I això també ens has de dir com dissimular-ho, donar-nos claus, eines, perquè encara que sigui veritat, no? Que tu necessitis o et faci una il·lusió tremenda i diguis, ostres, és que és l'empresa de la meva vida, jo estic boja per entrar aquí.
Però la clau
però
no
que
està...
no se noti aquella ansietat.
La clau no està mai en para la reacció instintiva, perquè nosaltres racionalment no la podrem governar. Perquè és,
però com fer perquè no se'ns noti?
La clau està en valorar el perill i veure quina mena de perill és, quin és el risc que nosaltres percebem en la cosa, per veure si nosaltres el podem agenciar amb els recursos per disminuir el risc, disminuir el perill percebut, o bé vorejar-lo, perquè a vegades l'estratègia és vorejar-lo. Per exemple, posem per cas una persona que en la seva, com estem en la de la cosa de la faena,
sí,
té una situació que té un cap directe que el potreja. Se n'aprofita i se, per exemple, no li permet que exerceixi els seus drets. Si aquesta persona a la seva escala de mandos té un cap superior al directe, aquesta persona pot vorejar el cap directe i anar a queixar-se al cap.
Sí, però de vegades quan s'enteren és pitjor, perquè diuen, m'has pontejat, ara...
Però
el dia a dia sóc jo el que està aquí, ara sí, espavila't.
És que depèn, perquè si tu aconsegueixes aliar-te amb el cap que està per dalt...
Ui, llavors ja l'altre begut oli.
L'altre begut oli.
Sí, també és veritat. Entonces,
és que clar, és que és així, perquè sí, això jo ho he vist moltes vegades.
Sí, jo també.
Jo ho he vist moltes vegades, això. L'altre begut oli directe.
Sí.
I l'altre acaba com a prevenció que tu eres intocable. Perquè si a tu te fa la col, acaba rebent. I clar, les coses aquestes, han de tindre en compte que cada vegada la gent té com a... contra el que sembla, que diràs que sembla com a que els valors ens han abandonat, jo crec que cada vegada les persones bones abunden més.
Això espero, perquè...
Abunden més. Perquè
les empreses...
I en les empreses, encara més, perquè les empreses, està hi havent una dinàmica en la que la direcció dels quadres executius estan percebent com el valor més important i el que pot realment afegir diferències qualitatives en el que se gestiona en aquella empresa, sigui producte, sigui servei, sigui el que sigui, són precisament les persones. Si les persones se cuiden d'una forma excel·lent, aquella empresa té un canvi qualitatiu respecte de lo que gestioni. És igual, sigui el que sigui.
És que una persona que tingui, una empresa que tingui empleats que tractin bé, doncs, l'atenció telefònica, l'atenció personal, els serveis que donin amb una empatia, amb un cert carinyo, amb humanitat, escolta, jo crec que podran tenir els problemes X, però el tracte hi guanyarà moltíssim. Tenir
Jo vaig tindre una vegada un problema amb l'empresa Nokia de telefonia mòbil, però amb el Nokia, amb el maquinari. Van portar un telèfon que estava averiat i ens el van tornar un tros que li faltava del telèfon de l'empresa mecànica. I llavors em vaig queixar. I llavors la senyora que me va atendre me va preguntar que amb què quedaria jo satisfeta.
Mira.
Em va sorprendre. Li vaig dir, home, que em tornin un telèfon com el que jo vaig deixar arreglat i complet.
Sí.
No que li falti un tros, no? Però fixa la pregunta, no?
Sí, molt interessant, eh? Vostè què vol per quedar-se satisfeta?
Com quedaria vostè satisfet?
Genial. Ho posa a les teves mans, la resposta.
Una atenció excel·lent.
I tant que sí.
A altres empreses no tens aquesta atenció. Te comencen a rebaixar, a veure el que els hi vas demanant, que si sí, que si no, que si tens raó, que si deixes de tenir.
I els has de collar de vegades una cosa que ells tenen, diguéssim, que tenen permís per oferir-te, els has de collar fins al final perquè te la donin.
Perquè hi ha estratègies internes que rebaixen les concessions, és a dir, que el que van és a buscar el mínim de garanties, no? Vull dir, a veure si a tu en comptes d'això te poden donar allò altre en menys i en això ja te conformes.
Però en canvi, quina diferència d'aquella altra empresa que d'entrada diu, escolti, vostè ha tingut un problema amb nosaltres, ho sentim, però vostè com quedaria contenta? Ostres, per mi aquella empresa xapó, eh?
Exacte.
O sigui, per ells per sempre, jo crec que és que guanyen clients així.
Exacte, sí.
La prova és que mira, la publicitat gratuïta que els acabes de fer perquè estàs parlant bé d'ells, no? Una gran empresa.
I continua tenint telèfons Nokia. A casa en tenim Nokia.
Escolta, tu parles també de la timidesa com una qualitat negativa o un recurs valuós. O sigui, és la forma de transformar una cosa que en principi sembla negativa, que ens pot portar tots aquests problemes, a convertir-lo fins i tot en un aliat, no?
Sí, perquè realment, hem vist ara, per fer una mica de moviola...
No sé si ens hem deixat algun punt així important.
Faig un resum petit.
Sí.
Hem vist com l'estratègia per a no tenir aquest esclat de reaccions fisiològiques, per exemple, que tu has comentat, la suor de les mans, la vermellor del rostre, tota aquesta cosa que, a més...
Palpitacions, secador de boca, que estàs parlant amb una persona i se't queda la boca seca.
I això agreuja encara més la situació de l'atac de timidesa perquè tu eres conscient, no solament de patir-la, sinó de que és percebut per l'altre. I llavors dius, ja m'han vist que ja estic vermella com un tomàquet. Ja estic acovardada, ja m'han vist acovardada, no?
I diran, aquesta pobra ho està passant fatal.
Exacte.
I ja quedes, buah!
I llavors ja, això és tremendo, no?
És terrible.
Aleshores, clar, nosaltres sabem que en aquest nivell no podem racionalment actuar perquè no podem parar tot l'esclat de reaccions davant del perill. La nostra camp de maniobra està en el perill, en analitzar què és el que nosaltres percebem com un perill i on radica que allò siga un perill. I aquí és on tenim un camp d'intervenció importantíssim. Perquè de vegades nosaltres hi ha perills que estan maximitzats. L'efecte de que nosaltres féssim allò, per exemple, allò de cantar,
sí,
que hem dit abans, no?
Ho veiem com un horror.
Sí, com una cosa tremenda.
Sí.
Per exemple, allò de cantar, no? Sí. Imaginem-nos, hi ha un exemple, que és el de una persona que té que cantar, per no dir una altra cosa, en públic, en una festa, és jefa del departament, dos reaccions possibles. Lo seu no és cantar, el seu jefe li diu, Pepa, canta, i no li queda més remei que cantar, perquè, clar, li ho ha dit el jefe, pot acobardar-se, posar-se vermella, tal, perquè ella entén que perdrà allà
tot. I a sobre canta molt malament, perquè si estàs nerviós encara ho faràs pitjor.
O pot aplicar la intel·ligència emocional i dir-li al seu cap, pues mira, jo no canto molt bé, però com tu probablement fa no fa cantes com jo, cantem un duo entre els dos curtet, per allò de que no se diga, vine cap aquí, fem el ridícul junts.
I d'aquesta forma... Ha dominat la situació.
Ha dominat la situació, més o menys bé, ha capejat la cosa, més o menys bé.
Sí, sí, sí.
L'altre, com que ha vist quines castes tu, és a dir, que quan ell te fa una crida a fer el ridícul, perquè si t'ha dit canta, és perquè vol fer-te quedar una mica malament, l'has fet quedar malament, l'altre també ha dit, jo no la posaré en valls, perquè aquesta m'apunta a mi també.
Perquè, sí, claro, sí, però està molt bé, està molt bé això.
Per exemple, aquesta situació de perill es pot governar d'aquesta forma.
Resoldre. Però i ara imagina't una situació que també es dona molt, no? Un professional, que no cal, no dels mitjans de comunicació, però si no aquest ja ha begut oli, no? Si et fa cosa parlar en públic, però per exemple un, no sé, un comercial, una persona d'una empresa que ha de fer una xerrada, una intervenció en públic, no? Davant d'uns clients, d'altres caps, una convenció i bueno, ha de sortir allà a llegir o a improvisar un text. I ho ha de fer, ja no és cantar, és una cosa que aquí no li pot dir al jefe, surto també.
És una cosa per faena.
Clar, sí, aquí sí, ja sí, no sí. Pot involucrar, has de sortir Pepito a explicar pues, el nivell de vendes, com ha anat aquest any i possibles solucions davant de tots els comercials de tot Espanya. Apa, què fas aquí?
Bueno, aquí en primer lloc hauríem d'analitzar què és el que ell tem. Què tem?
Tota la gent que l'està mirant allà.
Espera, tots no temem el mateix. A vegades un tem... com quedarà davant dels altres. A vegades un tem que de cop i volta deixa de recordar-se de lo que té que explicar.
Sí.
De vegades un tem depèn. Vull dir, la primera cosa és la cosa que tem.
Sí. Què que
és
tremoli la veu.
Que te tremoli la veu. Doncs, sí. Aquestes presentacions orals en públic normalment tenen uns grans paquets de tècniques que estan ara mateixa molt millorades, molt estudiades per a preparar aquestes presentacions molt bé. El gran remei per a no tenir por davant d'una presentació oral és, primer, preparar-se-la consciencudament. Dos, tenir el suport tècnic, per exemple, avui en dia estan les presentacions en PowerPoint que te permeten fer un gran seguiment.
Bueno,
la pots portar impressa, a més, aquí, per si de cas te falla la màquina. És a dir, tenir tot allò que tu pots controlar personalment i que tu entens, que tens un, podríem dir, un peu en fals, vull dir, la preparació conscienciada, les referències de persones de prestigi que recolzen els teus arguments, estudiades i allà presentades, la tècnica, la PowerPoint, impresa en paper per si te falla la PowerPoint. Per exemple, una altra cosa, assajar la presentació quatre o cinc vegades amb persones de confiança. Persones de confiança que tu saps, bueno, a veure, queda clar el que dic, ho explico, tal, no sé.
Que d'alguna manera tingués també allà un escenari i
fins
i tot, tingués una sèrie de
fins
persones
i tot,
allà.
Gravate-ho tu, avui en dia tothom té càmeres de vídeo, gravate-ho tu i mirate tu, i millorate tu veient-te.
Això pot ser pitjor perquè hi ha gent que, bueno, aquí passa que hi ha gent que s'escolta la seva veu i
diu, primer, però lo primer és definir el perill, lo primer és definir el perill. Perquè si tu defineixes el perill i li poses remei al perill, entonces lo que fas és que el deixes en res. Entonces, el perill percebut és absolutament personal. Cada persona percep el perill en un lloc determinat i considera que allò tindrà un efecte determinat. I és aquí on nosaltres tenim el camp d'actuació. Si aquella persona tem que en un moment determinat se quede en blanc, una presentació ben preparada en PowerPoint el deixa tranquil, perquè sap que té la màquina, o a més ho té per imprès i té aquí el seu esquema i pot anar fent el seguiment fins al final.
Un moment, espera, que em sembla que m'he perdut, ara busco el punt, ja està, no passa res.
I no passa res, absolutament.
Clar, clar. Hi ha històries,
percepcions que no, lo que fan és que ens donen ales, i hi ha percepcions que ens deixen minimitzats. Nosaltres som tots un pou enorme de qualitats. Sí, enorme. Sí. Podem posar la mirada en allò que podríem dir tenim menys desenvolupat o en aquelles coses en les que som excel·lents.
Però fixa't que és gairebé ja una qüestió pròpia, perquè sempre
sí,
és...
Sí, és absolutament
personal. De vegades tu et veus d'una manera, però els altres et perceben d'una altra.
Sí, sí, sí. I... Aquest és un bon exercici. Per exemple, fer en un grup,
sí,
com som percebuts per l'altre. Ens quedaríem sorpresos, perquè els altres ens valoren molt més del que nosaltres ens imaginem.
Sí, sí, sí,
però
sí,
molt,
si féssim allò de dir, d'agafar tres o quatre amics o companys i dir, escolta, a veure, no sé, com em veus tu?
Jo no ho faria en els amics o companys, perquè en els amics i companys hi ha altres coses barrejades i és més complicat. Això és molt més resultant entre persones no conegudes.
Ja, però llavors si no et coneixen...
Després de la base
saben...
d'una activitat de grup, pues, no sé, una cosa...
Que no et coneguen tampoc gaire.
Que no et coneguen de res. I entonces, amb una cosa molt petita,
sí,
poder fer després aquesta apreciació.
Sí. Com
tu què valores? Per exemple, només en fer una presentació,
clar,
tu te presentes i dius, jo sóc Lola, sí, i faig això, m'agrada això, m'agrada l'altre, m'entusiasma això altre, allò m'avorreix, allò me diverteix, és igual, quatre coses.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí, saps quins són els teus projectes de futur? Quatre coses. A partir d'aquí, com has estat percebut per als altres? Que no te coneixen absolutament de res. Quedaries absolutament sorpresa de la percepció tan alta,
exacte,
de les teves qualitats d'impacte, però vamos, pràcticament instantani, en aquesta cosa tan menuda.
Sí, perquè potser amb amics o companys de feina
hi ha altres factors
sumats. Com sortia en una sèrie de televisió, diuen, en 30 segons com em veus? I bueno, va dir, li va començar a dir coses dolentes, ets soberbi, ets no sé què, ets no sé què, va dir, deixa-ho, diu, no, encara en queden 24 segons. O sigui, que també et poden tirar per terra perquè
ha,
et poden veure com, no sé.
Hi ha
sé.
Conflictes d'interessos, hi ha molts interessos en joc. I en una persona que no coneixes hi ha aquesta cosa de neutralitat garantida, perquè no hi ha cap punt de confluència d'interessos. Per tant, la neutralitat està garantida, que és el punt millor.
Quan... Que interessant, Sofia, que interessant. No sé.
Allò que em preguntaves, no, de com podem transformar la timidesa en un recurs valuós.
Sí, sí, que a sobre, en lloc de sigui una cosa que ens resta, que
ens sumi,
seria ja, bueno, la bomba, si podem aconseguir donar-li totalment la volta.
És entendre-la, en comptes de com una qualitat, entendre-la com una alerta d'un perill.
Algú que ens avisa.
Que ens avisa d'un perill. Si nosaltres entenem la timidesa com això, és a dir, en quin moment nosaltres hem esclatat en reacció de timidesa? Se'ns ha desenvolupat en més intensitat o en menys, però se'ns ha desenvolupat l'atac de timidesa. Analitzar aquell moment, en quines circumstàncies, en quin entorn, a l'hora de fer què. I això, transformar-ho de perill percebut, però per a transformar-ho hem de conèixer el què. Hem de conèixer exactament què és el que nosaltres percebem com a perill i per què. Perquè nosaltres fem una avaluació projectada d'allò, quina repercussió tindrà per a nosaltres, quin impacte tindrà per a nosaltres. Avaluar allò és el que precisament ens pot donar la volta per canviar-ho. Si el que passa és que nosaltres ens entenem amb una habilitat menys, podem adquirir-la, aquesta habilitat. Si
o canviar de feina, o canviar d'amics.
Sí. O per exemple, si el que passa és que tenim un cap que se dedica a matxacar-nos, perquè això se dona molt en les faenes, perquè
ens entén. Moving.
Curiosament, el moving es dona precisament amb les persones més qualificades i millors.
Sí, sí, això es diu, perquè són percebudes com un perill
com
per
un
aquell
perill
que
per
fica
altres.
Moltes vegades és mediocre.
I li engeguen estratègies d'acoso
i
d'arriba. I
l'estàs posant en evidència si ets millor que ell, no?
Sí, sí, sí.
Sí, i també vas llegir que el moving es donava molt en persones que tenien molta empatia amb els altres, que precisament eren persones generalment valuoses.
De molta vàlua.
I que els altres els veien això com un perill i anaven a atacar-los. I dius, home, ja és el colmo,
sí, sí,
no?
Sí,
i persones molt valuoses acabaven amb una gran depressió o marxant d'una empresa perquè un o dos o tres mediocres li feien la vida impossible.
Per això és important...
I això és terrible.
Això, per això és important això fer-li cas. Això s'ha d'atendre, el moving s'ha d'atendre i ara mateixa hi ha, sobretot a nivell dels sindicats i les empreses, bastant sensibilitat, però crec que hi ha que hi haurà, a més, la sensibilitat personal i la responsabilitat personal d'un quan és centre, quan és blanc, per a sortir d'aquella situació.
I si pel que sigui no pot fer o ha intentat que li facin cas, és una empresa petita, no hi ha sindicat, no, ella, aquesta persona vol continuar l'empresa, vol estar en la seva empresa i vol estar bé perquè li agrada la feina i li agrada pues, la repercussió d'aquesta feina, però no li agrada potser que un company li faci la guitza. Quina manera té de defensar-se sense denunciar-ho i sense...
És important avaluar la correlació de forces. Importantíssim. Perquè de la correlació de forces dependrà si nosaltres estem sols i nosaltres tenim un recolzament gran, aquesta és la diferència. Si tu estàs sol davant d'un cap, davant d'uns col·legues, davant d'un altre cap,
i
davant d'un altre cap, i tu te veus realment blanc d'atacs multifrontalment, tu has de sortir d'allí perquè allà tu no tens aliances possibles.
Clar.
Si tu estàs patint atacs de moviment per part d'una persona o dues persones i tu pots fer un front d'aliances, entonces la correlació de forces és absolutament decisiva. Depèn de la correlació de forces. Si tu tens una bona correlació de forces, utilitza-la, guanya-te-la, neutralitza aquests atacs, que deixa'ls en fals i en evidència.
I llavors, d'alguna manera una estratègia perquè el que provoca aquest mobbing
no es pot ignorar, això.
Quedi en evidència, no?
Per exemple, un cas de mobbing era entre una dona que era un càrrec important i una altra dona que també era un càrrec important, no? La situació era que aquesta dona havia patit una situació emocional de que s'havia separat de la seva parella i havia passat una època difícil. I a la faena, aquesta època difícil, era una dona molt jove, molt atractiva, molt eficient, molt vàlida, i hi havia una altra dona de més edat, no atractiva, no jove,
potser no tan
vàlida, mediocre probablement, que quan la va veure en aquesta situació va anar a per ella.
A saco. Sí.
I llavors l'estratègia era soles, vull dir, l'altra no estava patint atacs de ningú més que d'ella. I l'estratègia que jo li va recomanar és que la deixara en evidència. Què és el que més la podia...
Però
trasbalsar.
Com? Perquè has de buscar
en una,
tot
un... En una cosa molt senzilla. Cada dia anar a la feina més guapa. Vestit guapo, perruqueria, estupenda, deslumbrant. Dic, tu quan entres per la porta així, l'altra es tornarà loca. I efectivament. Van anar fins i tot a un sopar, que en un sopar aquella dona va sortir de polleguera, fins i tot se'n va haver d'anar del sopar.
Perquè no podia.
Claro, com que no podia atacar...
Home, hi ha una dita castellana que diu el mejor desprecio es no hacer aprecio. Quan tu amb una persona que t'està fent la guitza li demostres que no t'importa el més mínim, també és una manera de dir, vés fent, que a mi ja
però aquí vam haver d'entendre primer que res que aquesta maniobra era una maniobra de l'altra. Que aquesta situació no era una situació real, era una situació que l'altra volia fer-li creure que era, que l'altra no valia, que estava en una època baixa, que no se'n sortiria, que aquella depressió la durava ja molt, que no sé què, que no sé quant, que avui estava molt fea, que avui estava molt trista, que estàs deprimida, així tots els dies, saps?
Machacant.
I dic, però te ho diu algú més, això? Diu, no. I clar, l'altra estava a covardar. Sí. I dia, bueno, tindré que anar al bar per relacionar-me. Dic, què vol dir al bar per relacionar-te? Al bar has d'anar, fer-te cafè si te ve de gust
sí,
el cafè.
Sí, no? I
assentar-te a prendre-te el cafè amb les persones amb les que te ve de gust xerrar. Què vol dir anar a fer relacions públiques per fer amics? Però si tu ja tens amics allà a la
faena. Només hi ha una persona que...
I clar, quan la dona va entendre
i dic,
que el que has de fer és fer que la seva envija
sigui tan evident.
Tan evident i tan estrafolària i tan estrident
que
tots la vegin que aquella dona està fora de polleguera i no la tinguin en compte.
Sí, que diu, bueno, aquesta està...
Clar, estratègia.
Divina de la muerte.
Incòrdia-li la envidia, que li salti la envidia. I aquesta va ser la cosa.
Sí. Sempre hi ha eines per tot, Sofia?
Sempre.
És qüestió de buscar-la, no?
És qüestió de
trobar la que a tu t'opcioni.
Perquè la quantitat d'opcions... A mi m'agrada molt la pel·lícula aquella que... circula encara per aquí, que diu, i tu què sabes, que està basada en la física quàntica, que diu que la realitat és la física de les probabilitats. La quantitat de possibilitats és absolutament infinita. I aleshores, si una cosa no surt bé per aquí, doncs li donem la volta per allà.
Mai tira la tovallola.
Mai. El que sí que hem de saber, hem de tindre clar, és que si nosaltres no fem un canvi en el que fem, no obtindrem res diferent.
Sí, els canvis són importants. Moltes vegades pensem, no, escolta, m'estic donant cops contra un mur, no hi ha manera, i al millor t'entestes en seguir amb aquella estratègia. No, canvia.
O sigui, clar, que si hem d'introduir canvis. O parlar amb una persona de confiança, comentar-li, per exemple, o escriure el que ens passa. Escriure el que ens passa és molt bo
molt
per nosaltres mateix, perquè podem mirar-ho el que ens passa. Quan ho tenim al cap no ho podem mirar. Quan ho tenim al cap, ho tenim al cap i ho vivim emocionalment. Quan nosaltres ho escrivim, ho podem mirar com si allò li passés a un altre. Podem agarrar aquesta mica de distància.
També ho relativitzes i de vegades clar, dius, aquesta distància, i per això estic jo preocupat.
Clar. Aquesta distància clar. És la que té aquest efecte que acabes de comentar, no? De que poses les coses en el seu lloc veritable, relativitzes o redimensiones i dius, bueno, i això no podria fer jo d'una altra forma? Perquè, clar, la primera cosa, quan estem amb un mar a vegades d'aquest així tipus ull de l'huracà,
sí, tot vermell.
Clar, ens hem d'aclarir. La primera cosa és aclarir-nos el que ens passa, no? I normalment mirar a veure què és el que ens esglaia, què és el que ens assusta, què temem, quin impacte pensem que tindrà.
Anar al fons de la qüestió,
sí, analitzar-ho.
Exacte.
I això, a vegades, sol, és difícil fer-ho. Una de les meves coses en la meva professió és aquesta, ajudar-los a traure l'entrellat d'aquestes coses quan hi ha les turbulències aquestes tan, tan intenses, no? I després a ajudar a dissenyar estratègies per a governar-ho el millor possible i de la forma més intel·ligent i més resultona per a les conveniències
doncs,
i interessos
escolta,
de la
persona.
Escolta,
jo crec que estàs donant una quantitat de recursos i d'explicacions. Podem viure aquests moments i acabar amb aquests atacs de timidesa que no amb allò de que soc tímid. Conclusió final. Sofia, recursos, consells, recordatoris per a aquelles persones sí. que amb tot això que estem parlant se sentin identificades d'alguna manera.
La primera cosa és sobre la concepció de la timidesa. La timidesa és una reacció específica davant d'un perill percebut. No és ni una patologia ni una característica genètica de ningú. Això és la primera cosa que ens permet a nosaltres adoptar una estratègia de canvi. Perquè si nosaltres considerem que som tímids, que hem de fer per canviar.
No, ja portes aquella etiqueta penjada, ja t'ho diu tota la família, tots els amics.
Tu fas un 75 o tu fas un 60, que has de fer tu. Fas un 60, pues a té plataformes. No? Però hi ha més, no. Doncs, aquesta és la primera cosa. La segona és que el conjunt de respostes que se dona en un atac de timidesa són un conjunt de respostes instintives. La majoria de les vegades el que volem és parar-les. Estratègia incorrecta. difícilment podrem aturar una cascada de reaccions instintives, de reacció gravada en la nostra memòria animal primitiva, de reaccions davant de perill. Això difícilment quan ha engegat ho podem aturar. Ens interessa una altra estratègia, descobrir què és el que nosaltres percebem com a perill, redimensionar-lo, veure quines recursos, habilitats, competències nosaltres podem guanyar per a poder-lo enfrontar en millors condicions o a lo millor vorejar-lo, depèn, vull dir, però la primera cosa és estudiar què és el que nosaltres temem.
Hem de fer un gran exercici de sinceritat amb nosaltres mateixos, de parar-nos a pensar, a veure, no, tinc por, per exemple, d'anar a picar aquesta porta i em suen les mans perquè em faran aquesta entrevista. De què tens por realment? És parar-te i dir, a veure, tu de què en tens por realment?
Aquesta cascada de preguntes és important fer-se-la al més detall possible. Perquè diu, bueno, me preguntaran, però bueno, si te pregunten, és normal que te pregunten.
O no sé què em preguntaran.
No saps què
et preguntaran?
És que
potser mira, no estic segura de si vaig ben vestit o no, o les sabates que porto, no sé, és que se n'adonaran que sóc nerviós.
No sé què em preguntaran, per exemple, no sé què em preguntaran.
Sí, clar, tu no saps què et preguntaran.
Et passa el mateix en els exàmens. Aquesta reacció també ens passa en els exàmens, perquè voldríem tindre totes les respostes, com en una pissarra aquí davant totes ja. Això és impossible.
Diu, si em pregunten allò que vaig més fluix, que no ho sé.
És impossible, això. En un examen, els estudiants més tranquils són els que no s'han estudiat res, perquè com que no s'han estudiat res, doncs que es pregunten el que vulguin. Els més nerviosos són els que s'ho han estudiat tot, i entonces en el moment d'anar a l'examen, això ens ha passat a tots alguna vegada, no? T'ho has estudiat tot, t'ho saps tot,
si però tu saps que ho saps,
que t'ho has estudiat, però voldries com a fer una bocata així de cop de tot, no?
Sí.
I dius, a veure, no me'n recordo, però pregunta'm alguna cosa.
I et quedes fins i tot en blanc,
Sí, sí, clar, perquè no te fan la pregunta. La pregunta és el desencadenant de la resposta. Si tu no tens la pregunta, no pots tindre la resposta. No pots fer un bolcat automàtic, així, racional, de tot el que t'has estudiat.
Sí,
imaginem-nos
sí.
de tot l'examen de primer de fisiologia animal. No sé, jo què sé. És impossible fer un bolcat. El que necessites és la pregunta que desencadenarà la resposta.
Clar.
Aleshores, clar, què em preguntaran, què te preguntaran? Pues bueno, que te pregunten el que vulguin, escolta. D'una faena, posem per cas. Escolta, vostè sap escriure en l'ordinador amb el Word? Pues sí, pues no, ja està. Escolta,
sí,
si tu consideres que t'has de fer un pispireta de la cosa de l'ofimàtica, fes un curs d'ofimàtica i transforma't en un pispireta de l'ofimàtica. I la pròxima vegada que dius, escolti, sí. És que li faig aquesta combinació de correspondència, si vostè vol.
I ja, bueno, per tant, has guanyat aquella seguretat que, tu no tenies. No?
Aquella cosa que t'assustava l'has transformada en un guany per tu. Per tant, analitzar el perill percebut és el que ens dona eines per a poder-lo vèncer. D'aquesta forma.
Sembla molt senzill, perdó. Sembla molt senzill dit així, Sofia?
Però és que la qüestió és que la timidesa mai l'hem abordada d'aquesta forma. Mm. L'hem abordada intentant aturar les respostes instintives animals. Mm. I aquesta és l'estratègia absolutament tremenda, perquè sempre, com atures tu la taquicàrdia?
En fi, tan fàcil com això, només és qüestió de posar-ho molt a la pràctica, sí. I si, per si de cas, no ens veiem capaços de... Això, evidentment, ha estat com una mena de classe explicatòria, de xerrada, per entendre com es desencadena aquests atacs de timidesa, que no vol dir que siguin tímids les 24 hores del dia, però si penseu que necessiteu aprofundir molt més, doncs tan fàcil com recórrer a una personal coacher, a una coaching personal, com és la Sofia Blasco. Sí. Molt bé, doncs gràcies, Sofia Blasco. Fins sempre, no serà l'última vegada que la tindrem aquí a l'estudi, perquè sempre n'aprenem molt amb ella.